De punt laboral, arribam a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que el periodista Xavi Bonet se jubila.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui ho fem amb en Lluís Fortes, el control tècnic, i avui tenim la companyia aquí als estudis d'IVT Ràdio del periodista i director de la cadena COPE a Balears, Xavi Bonet. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
El proper 1 de juny, Xavi Bonet, director de COPE Balears, es jubila després de 53 anys de feina ininterrompuda. Amb més de 5 dècades de professió, més de 40 anys vinculat a la ràdio i dècades liderant un projecte comunicatiu, Bonet ha dedicat la seva vida a explicar la realitat, a dirigir equips i a defensar una idea molt clara del periodisme: vocació, rigor i llibertat. Temes que volem comentar en profunditat amb un dels degans de la comunicació aquí a casa nostra, el gran Xavi Bonet.
En profunditat.
I aquí és als estudis de la ràdio. Xavi, bona, com estàu?
Què tal? Hola. Benvingut. Molt bones tardes. Gràcies per convidar-me.
Molt
per
content.
Per donar-me aquesta oportunitat de parlar a la vostra audiència.
Clar que sí, molt content que sigueu aquí després de més de 50 anys de carrera, que això se diu aviat, Xavi.
Sí, 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 és cert. Vull dir, són 53 anys d'activitat professional. A la ràdio ben bé 45, inclús podrien ser 46, a la ràdio, a Ràdio Popular COPE, i com a director 35, des de l'any 1991. O sigui, és una llarga història.
I tant, i de bova vistes, de tot color, tot allò que heu explicat, tot allò que ha passat en aquest darrers anys.
Sí, vull dir, són moltes coses, són moltes coses. He vist de tot, vull dir, situant-te en el terreny de la política, jo vaig començar la meva trajectòria amb en Gabriel Canyelles com a president de la comunitat, amb en Toni Cirerol com a president del Parlament, amb en Ramon Aguiló com a bal de Palma, amb en Jeroni Albertí com a president del Consell, vull dir, aquests grans veterans de la política balear. Després ja va començar amb el pontificat de Teodor Úbeda.
Sí, el senyor Teodor Úbeda. El nostre bisbe Teodor.
Per tant, vull dir, són moltes coses. He viscut moltes coses, han contat moltes coses i també han viscut, jo ho dic, aquesta transformació permanent de la ràdio, perquè avui dia és vera que ara estem totalment involucrats en aquest canvi digital, en la intel·ligència artificial. Tot això és cert, però jo no recordo una època de la ràdio on no mos ha reinventat, no mos ha transformat. Vull dir, jo quan va començar, pues, hi havia rebots i la cinta oberta. Per tant, nosaltres posàvem la publicitat i els programes amb uns rebots, amb una cinta oberta. Així varen funcionar durant un temps, amb sos cassets, amb sos cassets per anar a gravar. Després va venir Smarans. Vull dir, ha estat una transformació permanent, eh? Els cartutxos, que guapa aquesta cançó d'Anna Maria Mà Bonet que sona de fons, no? I, bueno...
No, sona Maria Mà Bonet perquè li he demanat a en Xavi Bonet quina era la banda sonora, m'ha donat un parell de tips i també escoltarem una mica la música que li agrada en el nostre protagonista d'avui, ho dèiem, 53 anys de professió, una professió que t'ha agradat i que t'agrada, però clar, ha arribat el moment de dir adéu, podríem dir, a la primera línia. Com s'afronta, Xavi? Tu que ets un home de carrer, que jo sempre que vaig a qualque banda sempre ets. És a dir, que ets un periodista d'aquests que, com se deia, de raça. Clar, com afrontes aquesta nova etapa en què ja no seràs director de la COPE, seguiràs sent periodista perquè ho dus de dins, però ja des d'una altra trinxera, podríem dir.
Sí, és tot un repte i no t'he de negar que és també un repte i una incògnita, perquè clar, aquesta etapa jo no l'he viscuda. Per tant, l'hauré d'anar experimentant. Bueno, com serà? Primer, vull dir, tot el que has dit és ben cert. No hi vull posar res més. Jo he viscut aquesta professió amb una gran passió, amb aquest sentit vocacional, amb ganes. Vull dir, jo, això ho he dit moltes vegades, jo he tingut la sort d'haver disfrutat cada dia de la meva feina. Inclús quan estava a l'hipòdrom, que jo va començar a l'hipòdrom de Sant Pardo com a comissari, després vaig ser director esportiu, jo he disfrutat de la meva feina, sempre. I ara, actualment, hi continuo disfrutant. Què passarà? Bueno, pues experimentarem una segona línia, vull dir, un poc el compromís adquirit a la casa, és ajudar i recolzar a la nova direcció, el manco en els primers mesos, perquè, vull dir, jo entenc que no és fàcil. Jo sempre dic el mateix, no se trata de capacitat o talent meu, sinó de temps de la trajectòria. Clar, vull dir, al final són 35 anys de director, això no hi ha cap periodista a les Illes i no sé si en fora que dugui 35 anys de director. Per tant, això no se pot transferir pitjant un botó. Per tant, jo entenc que això necessita un trànsit. Després continuaré col·laborant enllà a tot allò que me convidin. Vull dir, tertúlies de televisió, tertúlies de ràdio, vull dir, programes...
No ho deixareu sí, del tot, eh?
Vull dir, i després... Ho he d'agrair a la casa, vull dir, ja fa uns mesos que me varen convidar, me varen proposar ser patró de la Fundació COPE, la Fundació Ràdio Popular, que és a Madrid, que és una fundació legendària, i aquesta fundació té un patronat, un patrons, són sis, i jo som un d'ells. Per tant, seré el patró de la fundació. La fundació, si me demanau, jo contest. La fundació s'encarrega d'organitzar els màsters COPE, els cursos de formació, certàmens, premis... Tot això s'organitza des de Madrid i això me permetrà jo estar vinculat a la casa fins que vulguin.
I jo t'hauria de demanar quin és el secret. Tu has dit, no és habitual, no coneixes ningú que hagi estat 35 anys director d'una mateixa emissora, ja que ets de la COPE, el teu ha estat una mica com el papat de Joan Pau II, com que ara el Boitila, és a dir, un papat llarg. És a dir,
Bueno, el Bible Teodor va estar 30 anys, va ser un pontificat de 30 anys.
Ja n'hi ha, el teu ha estat de 35. Clar, abandonar aquell lloc de responsabilitat, perquè quan passa en Xavier Bonet hi ha un respecte, una autoritas. Clar, quan això no hi sigui, què faràs?
Què faré jo? Què farà la casa?
No, la casa, supos que intentar resoldre ara aquest buit de por d'una transició, però tu ja has albirat com serà aquell primer dia 2 de juny, quan ja t'hagis jubilat i siguis a casa, i diguis, ui, avui no he d'anar a l'emissora, avui puc anar a la platja, sí. Puc encetar un llibre, o puc anar a dinar sense haver de passar pena de que qualcú m'acerqui per una emergència informativa.
Torno a repetir que això és un repte que he d'experimentar. També he de dir que si tot això que he fet ha estat possible, és gràcies a que la meva dona, n'Aurora, vull dir, ho ha acceptat i ha tingut la tolerància i la paciència de Sumiró, no?, i de ses meves filles. A recta, pues, està per descobrir, evidentment. Jo també és cert que molta gent me diu no te jubilis, no te jubilis mai, no te jubilis mai, perquè després, clar, els conceptes me jubilaré i faré això, això, això. I te diuen, i en una setmana ja ho has fet tot, no? I després queda l'altre. Bueno, pues és un espai a descobrir. Si no és avui, seria el cap d'un any, si no, cap d'un any...
Però bé, per tot allò que heu dit, no tindreu temps de avorrir-vos, no? Jo ja no sé quantes coses he apuntat, que si tertúlies, patronar, fundació... Bueno, és que el periodisme no se deixa mai.
I després hi ha un aspecte que a mi m'agradaria també experimentar i explotar, que és el tema del voluntariat. Vull dir, jo no som ni empresari, ni en fi, no tenc negocis, ni tot, res de tot això, però sí que tenc temps, no? I aleshores el temps també té un valor, i de dedicar temps a la gent que ho necessita, també jo crec que és una qüestió a descobrir. I per part meva, bueno, dins la Iglesia, vull dir, hi ha moltes entitats que se dediquen a l'acció social i jo crec que allà puc prestar un servei. Vull dir, bueno, jo al final també ho dic, vull dir, jo tota la meva vida, que això ja no se du, avui en dia no se du, que un comença a fer feina en una banda i acabi la mateixa banda, això també és d'un ésser estrany, no? Per tant, jo tota la meva vida he fet feina a la casa, identificat totalment amb l'ideari, amb l'editorial de COPE, que no, recordem que és una emissora propietat de l'Iglesia i de la Conferència Episcopal. Per tant, jo aquesta vinculació sempre l'he assumida i l'he tinguda molt present i bueno, ja està part de la meva identitat.
Uh-huh. No, i que també, segons les entrevistes que he pogut llegir, has defensat la llibertat que has tingut tot aquest temps.
Sempre. Sempre. Sempre ho dic. Vull dir, mira, jo crec que això que jo dic... No sé si tots els mitjans, tots els professionals són capaços de dir-ho. Vull dir, jo he tingut total llibertat, no he tingut cap interferència, ni una. Com tots, sabem on estem, per qui fem feina, totes aquestes coses. Però no, jo m'he sentit totalment lliure. I després una altra cosa que també és important. Jo... he estat molt partidari de donar llibertat a la gent que feia feina a l'hora de desenvolupar la seva professió. Vull dir, respectant, evidentment, tot el que s'ha de respectar. Però cadascú ha de tenir la capacitat de crear, d'improvisar. I això jo crec que ho he fet, no? Uh-huh. I, evidentment, vull dir, ara, durant aquest temps, des de que se va donar a conèixer la informació aquesta, que jo, al final, he estat notícia, dir-te que bueno, són emocions enfrontades, però són moltes emocions, moltíssimes emocions, moltíssimes.
I molta gent que vos estima i que vos ha seguit durant tots aquests anys.
Jo no sé si he rebut cent i pico de whatsapps, vull dir, gent, a més, clar, ahir que vaig estar a distints actes, un d'ells és l'escola d'hoteleria, per lo de... Tu deies que te trobes en Xavi per tot.
No, perquè és que tu t'agrades, ja sí.
Sí.
A mi, si una cosa m'agrada, quan vaig a un sarau, és que el manco sé que tindré dos minuts per saludar en Xavi Bona. Si me trob tot sol, sempre haurà una cara coneguda a qui poden saludar i fer passar una mica els temps de qualque manera.
Pues no sé qui és que me va dir perquè tothom te fa la mateixa pregunta i tothom te fa la mateixa pregunta i tu contestes la mateixa pregunta i sempre me deia, no, home, però ets el jubilat més famós de Mallorca, no? Ja no sé, ja m'he perdut, no sé per on anava, però és vera que aquestes sensacions enfrontades, aquestes mostres d'estimació, pues, evidentment són molt d'agrair i jo els agraeix profundament. Mira, tu dius xar molt, vull dir...
No, m'han convidat per això.
Avui és el teu dia, la teva entrevista, faltaria més.
Mira, jo sempre mantenc el mateix. Vull dir, perquè, clar, jo som periodista, en els actes vaig convidat a molts actes institucionals, socials i també comercials. Vale. Jo sempre ho he mantingut, això, perquè som responsable de la gestió i també de la qüestió periodística. Sempre he dit el mateix. Vull dir, si tu vas a un acte, no hi vas per... Hombre, si estan els canapés bons, com per exemple ahir a l'escola d'hoteleria, que estava molt bé, i una copa de vi que està bé, perfecte. Però tu hi vas no només per això, tu vas per cultivar tota la relació. Vull dir, en aquests actes te trobes polítics, te trobes periodistes, te trobes empresaris, i aleshores tu has d'aprofitar. Això ho vaig aprendre molt i ho vaig seguir d'en Pere Comas, que va ser un gran periodista. Pedro Comas, que va ser director de l'última hora, va ser un excel·lent professional i persona. Tu vas allà i has d'aprofitar. Has d'aprofitar per demanar aquella qüestió que està en el mitjà de comunicació, l'actualitat, aquell client que veus que l'abordes. Això ho has de cultivar.
Sí, jo tens la sensació que un poc aquest periodista de carrer, però de carrer no només referint-se a fer rodes de premsa, sinó de relacions socials, d'anar a actes, de parlar amb un, de fer carrer, parlar amb l'altre. Això s'està diluint una miqueta perquè hi ha altres tipus de...
Perquè la societat, és una altra, perquè aquell periodisme d'aquell temps ha canviat, perquè s'han incorporat altres hàbits, els periodistes, les persones tenen altres pues, prioritats a la vida, vull dir, socis, la vida, descans, el gimnàs, no sé, vull dir, i clar, això significa molt de sacrifici. Mira, hi ha una cosa que jo no l'he dit, però jo quan feia feina a Ràdio Popular, que vaig entrar com a col·laborador, fent de tot, fent de tècnic de control, gravant publicitat quan hi havia un buit, exteriors, conferències, vull dir, he fet de tot. De tot vol dir de tot. Hi havia un moment que jo estava de redactor a la redacció i no sé per què, bueno, no sé per què, perquè devien tenir el seu criteri, no m'enviaven en el Parlament. Sessions plenaris eren el capvespre. Bueno, durant molt de temps, jo me vaig passar cobrint a títol personal, totes les sessions plenàries. Jo me n'anava allà, jo tenia els tornes de matí i sort baixa des dimarsos, que me'n record, crec que era els dimarsos, me n'anava al Parlament i me ficava allà i en el saló aquell dels passadissos perduts, què feia? Pues, parlava amb un conseller, amb un diputat, li demanava una cosa, li demanava l'altra, d'aquesta manera tu anaves fent contactes, anaves coneguent coses i demanant coses i adquirint confiança amb aquell conseller de torn. Vull dir, tot això fa... Bueno, pues, tu saps quin és el més preciat d'un periodista? Pues el llistat de contactes que té. Això és el més preciat.
L'agenda.
Vull dir, avui en dia la majoria de gent no té agenda o no considera que és important. Quan tenien agenda, pues, jo els dic l'endemà, pues, jo, en Paco Gelet, en Jeroni Albertí, en Jaume Cledera, els cridava i fèiem l'entrevista. I això ho vaig fer durant molt de temps perquè considerava que jo ho havia de tenir. I tot això sense cobrar, evidentment.
Som en conversa amb en Xavi Bonet, director de la COPE. Sou Ivetra Ràdio, ho dic perquè com que s'ha anomenat una altra emissora germana i amiga, però com a bon director ell ha sabut fer la seva propaganda. L'hem convidat perquè després de 53 anys com a periodista i 35 com a director de la COPE, en Xavi Bonet se jubila. I te volia demanar, Xavi, què és allò, què és el millor d'haver estat director i què és el pitjor? Ho dic perquè també un càrrec, com deien d'en Spiderman, tot poder, també du associada certa responsabilitat. I clar, no sé, és allò, a tu, què és allò que més t'ha agradat de la teva tasca com a director i allò que manco?
Pues ara mateix no sabria, vull dir...
Tot és
clar,
bo.
Tot és bo. O sigui, jo tinc un sentiment de gratitud immensa,
d'agraïment.
No, home, vull dir, han estat... A tu no t'agrada renyar? O jo, al manco, tens la sensació de que ets un home a qui li agradis tirar de ses orelles en els seus, en no. els seus subordinats.
A mi no m'agrada ni m'agrada que m'estirin ses orelles. Vull dir, jo quan alguna vegada he rebut algun avís, o avís, vull dir, advertència i tal, m'ha sabut molt de greu. A mi me sap molt de greu. Home, vull dir... han passat moltes situacions adverses, perquè durant tota aquesta trajectòria, bueno, hi ha hagut de tot, crisis, no crisis, dificultats d'antena...
La Covid.
La Covid, però d'altres, vull dir...
No, i sobretot, la que... revolució tecnològica, que tu ara comentaves, de Revox, és a dir, clar, per qualsevol ràdio, tu has de tenir pipella per... Hem de comprar aquesta tecnologia nova, hem de canviar software. Ara necessito una taula de mescles diferent perquè la ràdio soni millor. Tot això també és tasca de direcció.
Claro, claro. Tu tenen en compte que jo vaig començar a la ràdio quan era una ràdio local com IB3 en aquests instants. Vull dir, no hi havia la ràdio de les estrelles. Jo vaig viure la incorporació de Luis de l'Olmo i n'Encarna Sánchez. Per tant, feien tota la programació. Per exemple, un aspecte que ara tu dius això ja és dels dinosaurios, no? Vull dir, s'espanyava l'emissora o se n'anava l'emissora i cridaves en Colau, que era el tècnic, Colau, se n'ha anat l'emissora. I en Colau agafava el cotxet, cap al Fàbia o cap a la Burguesa, perquè no hi havia sistemes per posar en marxa allò. Havies de pujar, havies d'obrir, havies de descobrir què li passava i tampoc hi havia telèfons mòbils, vull dir, hi havia un telèfon allà. Vull dir, tot això que hem viscut, bueno, era la lluita de cada dia. En aquesta lluita, doncs, hi ha hagut de tot. Vull dir, jo, coses negatives, doncs, tampoc... Però sí, combats permanents, perquè treure la gestió endavant no és fàcil. I una de les coses, que també és quan jo me demanen i jo contest, és el fet de que... Clar, vull dir, jo amb l'edat que tenc, i és pública, vull dir, jo, més que bé, em faré 68... aquest ritme que he mantingut durant tot el temps de a les 8, un dinar, un sopar, ahir, dos actes... Clar, vull dir, not que no se pot mantenir, perquè l'edat pesa i aleshores... segurament, també.
M'ha agradat aquesta portata que m'has obert, parlant de que, clar, Cope Balears depèn de Cope Central, feis les desconnexions, no com nosaltres, que som ràdio autonòmica, que evidentment ja tenim aquesta autonomia que tot se fa des d'aquí. Com s'ha duit en Xavi Bona, tens les estrelles de la Cope? Ha citat Luis de l'Olmo, qualque vegada ha vengut a fer programa des de les Illes, Carlos Herrera, jo me'n record que vaig anar un pic amb Ramon García, és a dir, que si mateix has tingut estrelles diverses que han circulat per la COPE. Com ha estat la relació quan venien per aquí?
En García, en Avellan, bueno, totes, pues molt, molt bé, molt correctes. Alguns més reservats, altres més oberts. Per exemple, les persones que potser no donava aquesta... En Antonio Herrero era una persona molt oberta, el Luis de l'Olmo era més reservadot, no? En José María García era un líder autèntic. Navellán, bueno, esa època de Cadena 100, que ell venia després de 40. Sí, jo, esa relació ha estat extraordinària. Vull dir, actualment amb en Carlos Herrera, pues, lo mateix. Per cert, en Carlos Herrera me va demanar unes sobrassades per la fèria, no? Per Setmana Santa i la fèria que és ara. Que
li has enviat.
I li vàrem enviar les sobrassades per degustar-les, no?
És a dir, que ara mateix algú per Sevilla menja sobrassada mallorquina.
Espero que
sí. Gràcies a en Xavi.
Espero que sí, sí.
Clar, és que fer de director també és això, tenir com aquesta cordialitat, aquesta mà esquerra, aquesta cosa claro. de savoir-faire, de saber-se relacionar amb la gent.
Sí, sí, i no sé si ho deies tu en Xisco. Després això jo m'he considerat... bueno, respectat, no sé si... Però bueno, sí, he estat per part de sa professió i de sa no professió, vull dir...
Xavi, per favor, una mica d'autoritas sí que tens.
Sí, bueno, supos que sí.
Per... Encara que només sigui per tots aquests anys de trajectòria i sí. haver estat 35 anys director ininterrompudament, sí. recordem. Espapat més llarg que ha hagut la COPE.
Història. Sí, ja tenc punts per ser cardenal. Però, i després això, vull dir, hi ha hagut dos moments que en el final dius... Ostres, per exemple, quan se m'ofereix amb el suport de periodistes, actors, productores, diaris i s'espai parlamentari, se director general d'aquesta casa, vull dir que se me proposa, i en aquell moment hi havia PP, PSOE i PSM, i tenia suport dels tres grups parlamentaris. O sigui, jo tenia 59 diputats a favor meu. La Francina estava en el PSOE, en Vial Barceló estava en el PSM. Per tant, el fet de tenir aquest suport, te dius, ostres, vull dir... Bueno, i després una altra proposta que va rebutjar va ser en el seu moment que me van proposar ser director regional de Catalunya, de COPE, no? Bueno, pues era un tema que vaig sopesar, les meves filles eren petites i no vàrem acceptar, no? Però no deixava de ser pues, un repte també important, no? Clar, tot això se va succeint i en el final dius, pues, he tingut molta sort, vull dir, he tingut sort i per lo tant és això que vos he dit, que l'altre dia una entrevista me demanava, bueno, que don gràcies en què? Pues a tot, a la gent que m'ha acompanyat, a les oportunitats que m'han donat, a la confiança que m'han permès exercir la meva professió, gràcies, o sigui, no tenc altra paraula, no tenc altra paraula que agrair tot, va ser de fer feina, evidentment, vosaltres ho heu dit, vull dir, això no ve perquè sí, ja has d'estar, ja has de seguir, no has de perdre un minut, els dissabtes, diumenges has de donar voltes, bueno, no sé si ja m'estic...
No, però és una manera d'entendre el periodisme. M'agrada el títol que vas donar l'altre dia, que era teoria vocacional. Clar, quan és una vocació, no és feina. És allò que realment tenés. I jo ho he dit sempre, a mi m'encanta anar per qualsevol sarau i trobar-me en Xavi Bona. No dit de bromes, però quan jo començava, que qualcú te saludi, te demani per la teva feina, s'interessi per tu, que te'l tornis a trobar en el següent truet i te tornis a saludar i més o menys saps que et trobes una cara amiga enmig d'aquesta immensitat que de vegades era aquesta feina, jo ho he agraït sempre. Per tant, espero que mos trobem de vores les croquetes sempre. Xavi Bona, t'ho he dit.
Bueno,
perquè,
sí.
On hi ha carapes bons, sabem més o manco on mos han de situar.
Sí, les croquetes, les paradetes petites, això, vull dir, sempre s'ha d'agrair, no? Vull dir, i a més una cosa que a vegades sol passar en escòtels, bueno, i també a tots escolten, no? Que sempre després lo calent ho serveixen en el final, quan tu ja t'has posat... saturat de formatge, de jamón...
Però tu ja n'has après.
Sí,
i tu ja arribes amb la panxa preparada per allò que lent. I això t'ho donen els anys de direcció.
Xavi, bona, t'abans de partir, fareu un llibre?
Bueno, no. Nosaltres dient els equips, m'ha de dir, no, t'has d'escriure... No. Jo particularment perquè les memòries estan bé per fer una recopilació del que has fet. Vull dir, estan bé. Ara, les memòries, al final, la pregunta seria qui llegeix les memòries. Vull dir, perquè jo crec que les memòries, la família i poqueta cosa. Ara, per recopilar, perquè no se t'oblidi res, perquè no se t'oblidi res i que tot quedi enregistrat. Perquè,
històric,
clar, durant
també.
Tota aquesta història... Vull dir, ara, Xisco... El que passa és que, clar, quan estàs parlant d'això, tornes a la vista enrere, no? Vull dir, i comences a recapitular i fer memòria, ostres, això va passar i tal, i te'n dones... Ui, allò que aquell punt concret, no? Bueno, pues, perquè no t'oblidis, no, estaria bé recopilar. Ara, memòries, no, que va, en absolut, no?
Quedarem a l'espera.
Ara, el que m'he fet és presentador de llibres, això també.
Això sí.
Perquè l'altre dia em va presentar una a Menorca, a Ciutadella, ara m'han demanat un altre presentar un llibre a Palma, de... a La Salle, concretament, i bueno, pues és, no sé si hi ha una tasca que... amb allò que dius dia 2 que farà. No sé si això seguirà o no seguirà, però bueno, és una part de sa cosa.
I tant que sí, Xavi Bonet, enhorabona per tots aquests anys de trajectòria i per tot allò que encara ha de venir, perquè no fluixereu.
No, si no demanesteu, pues, jo què sé, per presentar una secció de discos dedicados.
I tant, una monada.
Discos dedicados.
No punt. Xavi Bonet, 2 de juny.
2 de juny.
Gràcies, de veres. Enhorabona.
A vosaltres, enhorabona pel programa. Salutacions a l'audiència d'IB3 i que tingueu molta sort i que arribeu bueno, en aquesta edat meravellosa. Eh?
Gràcies. Salut.
IB3 Ràdio és diversió. Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Adolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a la base Reial Mallorca. I en acabar la primera federació amb el Villarreal B U d'Eivissa.
Dejarse de ego, de tontería, y hay que competir. El fútbol va de competir y no va de otra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esports de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Ja som de Campos i una paraula que ja no s'utilitza, o s'utilitza molt manco, perquè sí que és una paraula que emprava la gent major, i sobretot de fora de vila, perquè allò era el meu pare, mai el vaig sentir dir, però si eren meus sogres, és romandre. Era una paraula que jo en el principi no entenia, i que d'avui hem d'anar a romandre a Campos, i jo no sabia què volia dir això. I era que anirien a passar a dir Campos, o que quedarien a dormir a Campos, i no quedarien a fora de vila.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
I avui amb Pablo Sierra, però des de la distància, perquè és a Eivissa. Pablo, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Distància.
Ai, romandre aquí en verd tan polit. Allò m'agrada molt i el faig servir sovint, eh?
Sí? Ho dius? Avui has de romandre a Sant Antoni de Portmany.
No sé si per influència del català normatiu, però és un verb que m'agrada.
Sí, que bé.
Sí. I avui des d'Eivissa, sí.
Sí, estàs bé?
Sí, molt bé, molt bé.
Molt bé. avui des de la distància continuem parlant de cine i de música, que ja ho vàrem fer la setmana passada en Tarantino i les seves bandes sonores. Però, just en acabar, vares explicar que les relacions entre directors i el que va ser el seu compositor de capçalera entre 2007 i 2019 no va ser gens fàcil, Pablo.
No, Margalida, parlam, estimats, estimades, de Ennio Morricone, un creador de bandes sonores conegudíssim, que quan Quentin Tarantino va néixer, allà pel 1963, doncs ja era gairebé una estrella, almenys a Itàlia, i poc més tard ho seria també als Estats Units. I el motiu, doncs, crear bandes sonores tan icòniques com ara aquesta.
I és que, Pablo, tot i que avui vos contarem perquè el binomi Tarantino-Morricone, Tarantino-Morricone no es va acabar de venir prou bé, podem dir que aquesta relació comença a través de la fascinació que el primer Tarantino sentia cap a la feina del segon.
Sí, Gisco, podem dir que més que una col·laboració, el que Quentin sentia per Don Ennio era obsessió creativa. Tarantino és, abans que res, un fan de la feina del compositor. Un fan absolut, a més, perquè ja ho sentim que haurien set aquells espagueti western. A més, estan en una franja horària molt per aquest gènere cinematogràfic de Sergio Leone, sense aquestes melodies, sense ritme, sense els recursos sonors que fa servir, que va fer servir Morricone per musicar les pel·lícules d'un Leone que era amic seu des de l'escola. Eren companys de pupitres, una cosa que he descobert fent la preparació de secció d'aquesta setmana. Es van guardar una lleialtat màxima perquè Morricone, quan totes aquestes pel·lícules d'en Leone doncs, van triomfar, més potser a Europa que als Estats Units, va rebre la cridada del protagonista d'aquestes cintes d'en Clint Eastwood, quan es va fer director, perquè fes el seu, perquè fos el seu compositor. I Morricone va dir que no, perquè, clar, no li volia fer esa competència a Sergio Leone, que encara seguia rodant. Bé, arran dels espagueti western i de l'èxit que van tenir, doncs vendrien els treballs, els grans treballs que va fer Morricone a Hollywood. I es va començar a forjar el mite d'aquest compositor que aconsegueix, quan tornava a mirar les seves pel·lícules, que tot el que ell escrivia a la partitura doncs acompanyi a la imatge, o inclús un poc més, que la dirigeixi d'alguna manera emocionalment.
Massos, aquests.
Totalment, totalment.
De fet, la setmana passada parlaven de Kill Bill i de la seva reestrena, aquesta pel·lícula de més de 4 hores, i justament en aquella banda sonora on apareixen els primers Morricones dins la filmografia de Quentin Tarantino.
I has dit bé en això de Morricones perquè són petits fragments que doncs, apareixen dins la banda sonora, que ja ho vam explicar, és com un casset gravat amb moltíssimes influències, un poti-poti de totes les músiques que Tarantino pensava que li podien anar bé en aquella història de samurais, ambientada no totalment, però sí gairebé tota Amèrica, Estats Units. Però aquest reciclatge de composicions que havia fet Tarantino amb alguns dels fragments d'esbocins que més li agradaven doncs de la feina que Morricone havia fet en la seva època com a compositor de capçalera d'aquell Far West que ja ho sabem, fingia ser el desert de tavernes, Almeria, doncs després d'això Tarantino va voler fer una passa més. Mireu, si m'ho fixam, les pel·lícules de Tarantino a partir de Kill Bill van virant a poc de la màfia de Los Angeles, que havia set un poc la seva primera obsessió en Reservoir Dogs i Pulp Fiction, Jackie Brown també, fins al western. I clar, per això li feia falta la música de Morricone. La primera d'aquestes pel·lícules, podem dir de la nova etapa o la etapa central de cinema de Tarantino, va ser aquella història de nazis i jueus, en tot, forma, trames i rerefons, tot i que estàs ambientada a la França ocupada de 1940, no deixava de ser un duel entre xèrifs i atracadors de bancs.
Maleïts, malparits, així van traduir Inglourious Basterds. No només va ser, com molts espectadors que no parlaven alemany van descobrir l'actor austríac Christoph Waltz, sinó que va significar també el principi de les desavinences entre el director de la pel·lícula Tarantino i el compositor de la banda sonora, Morricone.
No era la primera volta que treballaven junts, Cisco, perquè ja havien fet feina plegats amb Death Proof, que és la pel·lícula que queda entre mitges, entre Kill Bill, i Maleïts malparits. Però, com ja vam analitzar divendres passat, aquesta dèria que té Tarantino de ser una mena de DJ que selecciona música que ja existeix i la col·loca amb molta precisió, moltes vegades narrativa dins les seues pel·lícules, doncs va ser el que va fer esclatar les hostilitats entre el director i el compositor. Hem de pensar, per exemple, que la banda sonora d'aquesta pel·lícula, a banda de fantàstiques composicions de Morricone com aquest Ràbia e Tarantella o un altre tema on revisita, on versiona d'alguna forma es paralisa, doncs apareixen també cançons pop que, evidentment, no formaven part d'aquella època, de la Segona Guerra Mundial, però és on Tarantino juga a descol·locar-nos. Per exemple, me ve ara en escap un temacle de David Bowie, Cat People, que a més serveix per conduir unes escenes culminants de l'argument. Quan es comença a preparar tot allò que acabarà succeint en el cinema, on acaba la pel·lícula. Clar, aquestes llicències del director, aquestes llicències artístiques, doncs a Morricone, un senyor que va decidir tornar al classicisme als anys 50, quan començava a composar després dels seus estudis, malgrat pertany a una generació de compositors que van quedar enlluernats per l'experimentació, doncs no li agradaven gens ni mica. Això sí, aquesta revitalització que de retruc va suposar per a la seva obra fer feina de vora Tarantino, potser va influir en que el músic italià no li tancàs de primeres s'aporta, o no del tot, al director nord-americà.
Això, despatxar Tarantino per sempre, Pablo, va voler fer Morricone després d'escriure-li la música per Django, aquella pel·lícula també seva mitiquíssima.
Sí. Això que està sonant el degué composar Morricone el 2012-2013, però podria haver set una partitura d'una de les pel·lícules de Leone, de finals dels 60, principis dels 70. El 2014, ja ho sabem, ho recordam, es va estrenar Django, que tot i que l'argument no tenia res a veure, el títol el prenia d'una de les cimes de l'espagueti western, dirigida per un altre Sergio, no Sergio Leone, Sergio Corbucci. La partitura d'aquella pel·lícula, que també és molt estil Morricone, la firmava un compositor argentí, Luis Bacalov, que va acabar visquent a Itàlia, on va fer la gran part de la seva producció. Clar, com no deixava de ser un homenatge o un pretès homenatge doncs en aquell gènere que Morricone havia fet famós, potser es va sentir més ho fas que mai quan Tarantino va començar a jugar, a fer servir les seves partitures com si fos un jugador. I Morricone va parlar després de l'estrena de Django, es va lamentar de l'ús caprichós que de la seva música havia fet el director, fins al punt de decidir tallar les gravacions que ell mateix, Morricone, s'havia encarregat de dirigir amb l'orquestra que enregistrava la música del film. Va arribar a afirmar el compositor que, després d'aquella mala experiència, després d'aquell nou tràngol, no tornaria a treballar en Tarantino.
Sembla que allò que expliques, Pablo, és com una ruptura definitiva, però poden dir que Tarantino és un corredor de fons a l'hora de convèncer els artistes amb els que vol fer feina.
Fins al punt, Xisco, de volar a Roma per implorar a Morricone que no el deixi penjat davant el seu següent projecte, un altre western coral que protagonitzava el secundari favorit de Tarantino, Samuel L. Jackson. Així que imaginem-nos aquesta escena. Tarantino apareix a Camp Morricone amb el guió de The Hateful Eight, Els Vuit Odiosos, i aconsegueix que Maria Trávia, la dona de Morricone, se'l llegeixi. Perquè el compositor, ara us ho acabarem explicant, tenia fama de tenir males puces. Què va passar? Doncs que a Anna Maria Trávia, la dona de Morricone, li va encantar aquella història, estil Agatha Christie, ambientada a l'hivern posterior, a la Guerra Civil estatunidenca. I això fa que el vell compositor, que ja passa dels 80 anys, accepti aquest encàrrec i creï una música que de ben segur transcendeix la pel·lícula.
Ara és així, Pablo, que Ennio Morricone, que va faltar el juliol de 2020, va poder guanyar un Òscar, el premi que sempre li havien negat a Hollywood.
Deia Xisco que ja passava dels 80 anys quan va rebre aquest encàrrec, o quan va acceptar aquest encàrrec, però és que fregava els 90. A Morricone, com has explicat, l'havien nominat moltíssimes vegades a l'Òscar per Days of Heaven, al 70, per La Missió, que jo crec que és la banda sonora seua que més m'agrada, pels Intocables, de Leon Ness, per Baxi, i també per Malena. Avui he estat sentint la banda sonora d'aquesta pel·lícula, que recordeu-m'ho, va protagonitzar Mònica Bellucci, i és molt bona. Té coses que recorden a Cinema Paradiso, que també és d'Ennio Morricone, i que curiosament no va estar nominada als Oscars. Doncs va ser a la sexta candidatura, pels Vuit Odiosos, quan Morricone va guanyar a la fi l'estatueta fent triplet, a més, perquè aquesta sinfonia inspirada en sa neu, que cobreix cada fotograma dels Vuit Odiosos, també s'endugué el BAFTA i el Globus d'Or. I a més, curiosament, Morricone va guanyar l'Oscar 10 anys exactes després que li donassin l'Oscar honorífic, que és el que et donen quan pensen que mai el guanyaràs per una interpretació, per una direcció, o en el cas dels compositors, per escriure una partitura. Això crec que li va passar també a Paul Newman, a millor actor, i Glenn Close està esperant a guanyar-lo com a actriu, perquè té honorífic, veritat, però no té el de millor actriu. Ara bé, sabeu per què va ficar la pota Morricone just després? I mireu que va guanyar aquest Oscar i 4 anys després va morir, o sigui, no li va quedar temps a fer molta més cosa.
T'escoltam.
Doncs perquè va acceptar fer feina amb Tarantino una altra vegada, a Once Upon a Time in Hollywood. Ara bé, aquella col·laboració ja sí que va ser sa ruptura definitiva, perquè Morricone, que Maskin ja acabava de fer als 90, doncs el va engegar, no va acabar sa feina, i fins i tot en alguna entrevista va acabar dient que Tarantino era un cretí. És a dir, havia fet feina amb ell, li havia fet guanyar a l'Oscar, però mai, doncs es van fer amics.
Vaja, una relació d'estira i arronses, no?
Complicada, sí, perquè a més Morricone més d'una vegada havia dit, i mireu que va treballar amb directors que els pressuposàvem un ego molt, molt gran, no? Gent com Pasolini, per exemple, o com Bertolucci, o com Brian De Palma, doncs alguna vegada Morricone havia dit que sa bona música cinematogràfica és aquella que després pots agafar, posar-la en els tocadiscos o ara en els programes de reproducció de l'ordinador i escoltar-la com si fos Bach, com si fos Mozart o com si fos Beethoven. O sigui que, clar, ell aspirava en això i va ser la seva pretensió durant tota la seva carrera. Clar, el problema és que després Tarantino doncs jugava a fer de DJ, inclús amb les sinfonies d'Ennio Morricone.
Mm-hmm. Doncs, Pablo, moltíssimes gràcies.
A valtros.
Molt bé, la setmana
bon cap
que
de setmana.
Tu també, per Eivissa. Una ferrada forta.
Una abraçada. Adéu-deu.
Més música, però que pin no serà de Morricone.
Ràdio és participació.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
El Guateque Musical.
Avui, home, es queden 5 minutets de programa i acabam amb el Guateque avui dedicat a cantants que nomen Joan Xisco.
Així és, ja que avui hem dedicat el nostre concurs als negocis emblemàtics de Sant Joan, aprofitarem el nom d'aquest sant per dedicar el nostre Guateque a cantants que facin aquest nom, ja que hi vàrem fer-ho cantants que es deien Jordi. Com, per exemple, el nostre estimat Joan Josep, Juanjo, Montserrat, un artista illenc que té tamacles com aquest Jo t'estiu.
Jo t'estiu, ah, ah, estan plegats a mi de mosson meu, ah, ah, cantant ben fort sedilles dins un riu, ah, ah, és meu com mai havia estat tan viu.
Torna ara per a Juan Luis Guerra i el seu Me enamoro d'ella.
Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad.
Ella de clase alta, padres y verdad.
Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera. Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma cum laude, yo suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella y oye.
Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella, me enamoro de ella.
I més Joans de Mallorca, Joan Miquel Oliver, de qui escoltarem Fèmurs.
De vaixells estavellats, ben estam assabentats. Fèmurs i tampoc bastons no són dignes d'escalçons. Paisans estabornits.
Passeu que en Joan Miquel Oliver treu disco. En parlarem sí, sí. aviat amb ell, que me'l va prometre una visita, per presentar aquest nou disc.
I d'en Joan Miquel Oliver volam ara fins a França en companyia d'Angèle Louis Mourat per escoltar Le Champion Espanyol.
Le champion espagnol qui n'a pas froid aux yeux, précédé de moto en position tenace. Sur la route du ciel, en film noir et blanc, aux portes des villages, à la faveur du vent.
A
Ara toca posar una mica de ritme amb un Juan que ha revolucionat el món de les mescles, Juan Magán i el seu Mal de Amores.
Pero pienso que yo con esta letra de amor te ruego y te pido perdón. No soy tan malo como tú piensas, por Dios. Bailamos esta canción.
I ara Joan Reig ens regala un pessic de mel per endolcir aquest cap vespre d'abril.
Amunt, amunt, cap a l'univers. He regirat tota la galàxia cercant una lluna que fes el pes. He triat la més maca i bonica. M'he embolicat tot fent un fardell. Com que era pur i petita, la duc amagada dins el capell.
I tancaré la paradeta amb Elton John, tot un sir britànic, que demanava que no li trencassin el cor. Don't go breaking my heart.
Mare, aquesta cançó del trobau. Sí. I amb aquest tema acabam el programa d'avui i d'aquesta setmana. Xisco Nadal, moltes gràcies. Adéu. Celestí Oliveto, també.
Fins dilluns.
Miquel Jun, moltes gràcies.
Bon cap de
I en Lluís Fortesa, que ha estat amb nosaltres, el control tècnic. Tornem dilluns. La setmana que ve també tindrem un exterior perquè anirem a la Fira Nàutica. Llavors anirem informant. Bon cap de setmana.